Els dimarts, setmana a setmana, anem descobrint la cuina de l'Èlia Vidal. Bon dia, Èlia.
Bon dia.
Avui ens proposes tastets a la fresca.
Sí, una mica el juliol encara gran part de la població treballa, ara ja entrem a l'agost, i amb l'agost venen els sopars a la fresca, a les terrasses, als patis o a les terrasses dels bars, però nosaltres mirem cap a casa.
Nosaltres volem que cuineu, no massa, que fa calor i no volem ni cansar-nos ni passar calor, però sí que l'Èlia ha pensat en aquesta pràctica, en aquesta activitat tan estiuenca i tant d'aquests mesos de calor i d'estiu, aquestes trobades a la fresca, quan sí. Baixa la intensitat de l'astre solar,
sí, sí.
Quedes amb amics, quedes amb família...
Menges una mica...
Menges una miqueta, allò que dius... Piquem una mica, un pa amb tomàquet, que et diuen.
Sí.
Una cosa fàcil.
Sí, sí, sí.
Però tu vols anar una miqueta més enllà del pa amb tomàquet,
sí.
I l'embotit o el formatge, i ens portes uns tastets una, sí. Miqueta més sofisticats.
Una miqueta més. Per sortir, que està molt bo, les llesques de pa amb tomàquet i l'embotit. O la truita de patates, que també seria, donaria de parlar.
Un clàssic, sí, sí.
Però vull anar més cap a coses més vegetals. Que sense voler-ho, les coses vegetals sempre són més fresquetes que les coses cuinades.
Són de més bon pair, també.
També, també. Bueno, depèn de qui et diria que l'enciam.
Esclar, si és cru, no. No, no, jo la primera que t'ho diria.
Sí, sí.
No em posis enciam al vespre.
No, us porto la primera que us vull presentar, la primera elaboració, és l'hummus. Crec que ara, actualment, està molt a la boca de tothom i almenys conèixer el... majoritàriament el coneixem tothom.
Ja no és exòtic, eh?
Ja no és exòtic.
Per sort.
Malgrat el seu origen... O sigui, sí que ens, no és una cosa nostra, no és una cosa catalana nostra, és
però
una cosa...
Però incorporat alegrement.
Sí, però és mediterrània, no?
Sí.
O sigui, al sud del Mediterrani es fa molt, que seria tot el nord d'Àfrica. Llavors, l'hummus és a base de cigró. O sigui, l'hummus com a tal sempre hauria de ser amb cigró. Hi ha 2.000 varietats, eh? Però l'hummus és amb cigró. Un cigró cuit... majoritàriament el cigró aquell molsut, no ens n'aniríem... Hi ha aquells petitons, el del Penedès, per exemple, sí que és petitonet, el cigronet de la noia són petitonets, per fer amanides, perquè això estan boníssims, però aquí per fer un hummus sí que jo me n'aniria amb un lechal, lechoso, que es diu, o els mexicans. No són tan nostres, però són més grossos, més molsuts i més carnosos. Llavors ajudaran a fer un hummus més pastós, més amb cos.
Com ha de ser, no?
Sense tanta pell, allò que de vegades molesta, doncs seria, la clau seria el tipus de cigró que agaféssim. Això si el coguéssim a casa, si el comprem cuinat al qualsevol conserva de supermercat, normalment estan més que bullits i no notem ni pells, ni textures, ni res, és tot pasteta.
No cal treure la pellofa?
No, no caldria.
No ens entretenim.
No pas.
Millor.
Llavors, per un pot de cigró gran, més o menys, que aproximadament són uns 400 grams de cigrons, més o menys, necessitaríem, o sigui, ho ficaríem en un got d'escorreguts, en un got de batedora de braç, d'allò un túrmix, i li afegiríem la meitat d'aigua. O sigui, el volum que ens ocupin els cigrons, doncs la meitat amb aigua.
Millor aigua mineral?
Jo
ara
acostumo estic
sent una
utilitzar...
mica Pere Punyetes, Que si la pellofa, que si l'aigua mineral...
Jo sóc molt d'anar per casa, d'antes,
sí?
I de quan menys tonteries a la
millor.
Cuina, millor, pròpiament, o sigui, cada casa o cada zona... És a dir, ara també hi ha moltes zones on s'estan trobant que no és recomanable l'aigua, o l'aigua si no la vulls, no tal... a la sequera, els aqüífers baixos, tota la història. Cada zona i cadascú que s'ho gestioni com vulgui. Jo a casa per cuinar utilitzo la de l'aixeta i tan tranquil·la que vaig, Així que... cadascú a la seva... en su salsa.
Val.
I llavors, amb l'aigua ho trituraríem. I ens quedaria una mena de puré, com si fossin una papilla. Llavors aquí li hem d'anar afegint els gustos, perquè ara tindrà gust a cigró només. Li afegim comí, el gust, és a dir, una culleradeta de cafè, com a mínim. A partir d'aquí es pot anar pujant. El comí ajuda a digerir. O sigui, és una espècie que ajuda a fer la llegum més digerible. També té una olor i un gust molt fort, al qual no tothom estem acostumats a utilitzar-lo. Llavors, reguleu-lo. proveu primer amb un mínim i després aneu-li afegint si us agrada. Hem d'afegir-li tahín, que és una pasta de sèsam, que això ho podem fer comprant el pot de tahín que ara qualsevol... Abans sí que costava més trobar-ne, però qualsevol supermercat o botiga de queviures ara n'hi tenen. Suc de mitja llimona, espremuda, que no hi caigui cap pinyol. Rescatem-los, però si cau una mica de polpa o el que sigui, no passa absolutament res. I un pessic de sal. I ho triturem. I aquí li posa all. A casa, per exemple, l'all es repeteix. Llavors, jo no li poso all a l'hummus, però n'hi ha qui sí que n'hi posa. Llavors, amb tot això, quan ja tenim la pasta feta, se li ha d'incorporar l'oli. Llavors, jo sempre recomano que per incorporar l'oli, un cop ho tinguem tot barrejat, li posem un dit d'oli per sobre i com si féssim la maionesa amb el túrmix a poc i fer-lo anar pujant i baixant i acabarà quedant emulsionat. I quedarà més cremós, més suau, més agradable a la vista. No li varia el gust, però sí la textura.
Però sí que busquem aquesta cremositat.
Sí. Sí.
I a l'hora de portar-lo a taula, un polsim de pebre vermell?
Per sobre, un rajó, si això seria tindre el fet, ens pot durar diversos dies a la nevera, l'hummus. És a dir, que és un paté que ens podem fer primers de setmana i 3-4 dies, si ningú l'ataca entremig i desapareix, duraria per poder anar fent entrepans, per poder anar fent altres variacions, més enllà dels tastets, no?, d'això. Llavors, quan venen els amics, els companys, la família, en un bol, amb un raig d'oli d'oliva verge.
Una altra vegada, eh?
A sobre, però per decorar. I pebre vermell, dolç o picant, aquí, al gust del consumidor. I per acompanyar-ho, pastanaga...
Ets de nachos, ets de crudités.
Jo sóc de crudités.
Vinga.
Pastanagueta, el cogombre també li queda molt bé. Mira, just la setmana passada vaig descobrir que anava a dinar a casa amb un pare. Carbassó cru. Sí, jo vaig fer la mateixa cara, Sílvia.
Cara de pòquer pels oients.
I està bo. No, que no agafeu el carbassó aquell gros i molsut amb llavors infinites. Aquells carbassonets petitons que
sí,
estan...
Pelats, sense pell.
No, sense, amb pell, com si fos un cogombre.
Sí.
Que les llavors encara no estan ni creades, que sí. Són puntets. Pues estava boníssim. O sigui, molt, molt
això
bo.
Això ho haig de provar.
I a qui li agrada fer un bastonets d'api i, si no, amb algun palet de pa també, per acabar d'escurar. Llavors aquí tindríem l'hummus, presentat amb un bol, amb un altre plat més gran, amb les crudités posadetes allò en ordre...
Ben xulo, no?
Com si fos, saps? Allò tipus vano.
Sí.
I quedaria un plat ben presentat, xulo i resultant. I atipa. O sigui, la gràcia de l'hummus és que atipa, perquè són llegums. No és allò que dius, oh, em quedaré amb gana. Atipen.
Vinga, què més?
Seguint.
Què hi portem en aquesta taula, a la fresca?
En aquesta taula. Tenim també la baba ganoush. És un altre tipus de paté.
Boníssima.
Boníssima. Amb el nom aquest una mica impronunciable per alguns, també ens indica que no és massa nostre. L'hem agafat d'altres cultures. És un paté a base d'albergínia. Albergínia escalivada. I seguim el mateix procés que l'hummus, sense cigrons. L'albergínia, li afegim sense aigua, perquè l'albergínia ja té molta aigua, li afegim comí, li afegim la pasta de sèsam, el tahín, la miqueta de sal, si ens agrada l'all, la miqueta d'all, triturem i una miqueta d'oli. I ens queda un paté una mica menys dens que l'hummus, ens queda una mica més líquid, perquè al final és albergínia, té molt alt contingut en aigua, però boníssim igual. Jo realment em fastria un i em quedo amb el d'albergínia.
Jo també.
I per acompanyar el mateix. Amb les crudités queda molt bé i aquí sí que amb torradetes està molt bo. Tant l'hummus com la baba ganoush, allò, això és next level. A casa ens agrada molt fer-ho i quan havia estat aquí a la cuina de la Garalda, del Casal Popular, fèiem en biquini. Amb el pa de motlla, untàvem l'hummus amb 3 trossos de brí i torradet. O sigui, no el fiqueu a la
sandwich... Cop de calor.
Sí, no el fiqueu a la sandwichera perquè s'espatxorrarà tot, és a dir, et sortirà el contingut de dintre, però ficar-lo allò a la planxa una mica, que el brí s'acabi de fondre, i queda boníssim. O sigui, és una combinació que amb formatge potser no hi pensaries, i queda molt bo.
I això que deies tu pels entrepans de la canalla, sí, per no caure sempre en l'embotit, el formatge, sí, humus, el
un hummus, sí. Acompanyat aquí, per exemple, la pastanaga es pot fer amb, en lloc de tallar-la a trossos, amb el propi pelador de patates, pelar la pastanaga i quan ja la tenim pelada, continuar com si peléssim aquesta verdura i ens quedaran petites tires de pastanaga. Es poden posar, és a dir, untar d'hummus, posar per sobre les tires, o sigui, queden com unes llengües, com si fossin unes serpentines,
sí,
amb una miqueta d'enciam i l'entrepà, bon raig d'oli i el pebre, i realment queden entrepans molt resultons.
I molt estiuencs.
Molt estiuencs, fresquets, molt. Que aguanten temperatures, que es poden portar a la platja.
El babaganuix també aguanta bé uns dies a la nevera?
Sí. Sí, sí,
igual
sí,
que l'humus.
Sí, sí, sí. Potser una mica menys, perquè el fet de portar tanta aigua, o sigui, portar aigua i molta verdura, no? O sigui, molta matèria prima més, allò més... És més reactiva en aquest sentit, però aguanta, aguanta també.
No passa res perquè vola.
No, sí, no, normalment
no
volen, no aguanten.
No t'has d'amoïnar per si fa massa dies.
No. Llavors portava una altra recepta també de cremes, que aquesta és amb formatge fresc. Formatge fresc o mató. Jo a casa la fem amb mató, però amb formatge fresc es pot, que no sigui salat, que sigui neutre, és molt semblant al mató. I és amb una... que està porta una mica més de complicació, però no hi ha foc pel mig.
Això és fantàstic.
És fantàstic. Agafem el formatge...
El mató, en aquest cas.
El mató, en aquest cas.
Què? Mig, li afegim... Un quart de quilo... Ja ens vas explicar que tu no series
sí,
de donar...
Sí, jo no sóc tant de...
Quantitats...
Jo, clar, si molts cops et dono quantitats, molts cops les estic fent al forn, i llavors la meva quantitat és un quilo de mató. Llavors potser acabes fart de mató a casa. No, però més o menys per un quilo de mató li fiquem un raig de llet o nata i amb les varilles, si tenim un robot de cuina que ens ho barregi millor, batem el formatge amb la nata i anem incorporant fins que ens quedi una crema, el típic formatge d'untar.
El Filadèlfia, per entendre'ns.
Filadèlfia.
Sí. No volia dir, oi, però així és molt gràfic.
Sí. Podem variar-li la textura, si ens agrada una miqueta més cremós, una mica més, li afegim una mica més de nata, una mica més de llet. I llavors, un cop el tenim, podem incorporar-hi herbes. Aquí entren les meves herbes, que com vam explicar, les toco bastant.
Ets una fan d'Explayer.
Molt fan. Una molt quotidiana, bueno, que queda molt bé amb el formatge i que tenim per tots els vorals dels camins de Vilafranca, el fonoll.
Ah, sí? Fonoll?
Sí, fonoll. Agafar els brots tendres, ara ja està espigat i té flor. Ja no seria tan fàcil d'utilitzar. Però ara fa un mes que estava brotant, que hi havia allò petits brots de fonoll, que fan res, un pam d'alçada, no en fan més, ben picadet, allò, ganivet, no cal triturar-ho amb el túrmix, i es barregen amb el formatge. I queda una combinació boníssima, molt bona. Amb la Maria Lluïsa es pot... Maria Lluïsa sense assecar, la Maria Lluïsa tendra,
fresca,
té notes de llimona, té notes cítriques, que també li combinen molt bé. I si no, l'estragó per excel·lència, també, amb
també
el formatge.
Sí.
O cibulet, o qui se li pot posar una miqueta de ceba tendra, qui se li pot anar afegint al formatge, el que inspiri en aquell moment.
Una sola herba... Millor no combinar entre elles?
Jo, per començar, faria herba per herba.
Anar provant.
Sí, per trobar el gust, perquè si barreges 4 o 5 herbes, no sabràs si és que una herba no t'agrada, si és que has fotut una combinació que no hi ha qui se la mengi, o que simplement alguna de les herbes no estava collida en el seu moment, de dir, estava massa seca o estava massa... Llavors, per no criminalitzar les 4 herbes de cop... fer-la una per una i anar descartant.
Per tant, almenys farem aquesta crema uns 4 cops, per anar provant combinacions diferents.
O l'orenga, per exemple. L'orenga també es podria posar. L'única l'orenga, com que sempre la trobem seca, la textura seria una mica estranya. Tindries la part cremosa i de cop trobaries una fulla per allà donant pel sac.
Més cruixent, no?
Crunchy. A partir d'aquí, amb llavors de mostassa. Les llavors de mostassa són molt cruixents, però si es deixen hidratar, piquen. Estic, no, o sigui, ni ho havia
estàs
pensat,
inventant.
Estic
inventant.
Aquí pensant en coses, improvisant.
Sobre la marxa.
La llavor de mostassa, que no és el pot de mostassa que trobem al súper. O sigui, la llavor de mostassa és com si compressis un arròs, un mill, un quinoa...
Pipes de girassol...
Sí. Són unes llavors petitonetes, molt semblants al mill, de color groc. i són molt guais.
I si les hidrates, piquen?
Bueno, la mostassa sempre pica, té el gust d'aquest picantó de mostassa. Que al final el que hi ha als pots del súper és la mostassa hidratada amb vinagre, normalment. I llavors tens aquesta combinació de gustos. Si te la menges sola, té gust a mostassa, però té crunch. Llavors, amb algunes galetes, al forn, per exemple, l'estem utilitzant per pujar-li el punt de crunchy, d'anar trobant per dins la galeta punts que et fan crec, 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 crec. I tens aquella nota, aquell de mostassa. És una altra idea per jugar-hi.
Aquests experiments els trobarem al forn de Jorba?
Sí, 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 sí. Aquests experiments estan allà, de vegades més temps o menys temps, depèn de la rebuda que han tingut, però de moment no estem tenint queixes i ens estan deixant gaudir i disfrutar buscant noves idees.
Èlia, les herbes les posem així que tenim la crema de formatge llesta o ens esperem a l'últim moment quan anem a servir a taula?
No, la crema de formatge també, o sigui, tampoc és algo que podeu fer al matí, així com hi ha altres elaboracions que sí, de dir, la pots fer al matí i després la recuperes, feu-la més al moment, perquè sobretot a l'estiu els làctics sí que de vegades inclús els tens a la nevera i se t'han tallat. Per què? Vés a saber, potser quan la tenies sobre de la... del marbre de la cuina, quan has arribat de fer la compra i tal, la mitja horeta de treure-ho tot i ficar-lo, en aquell moment se t'ha contaminat, se t'ha tallat, no? Llavors, quan més al moment ho feu, menys possibilitats de que se us faci malbé hi haurà amb el làctic.
I s'ha d'acabar en aquell sopar a la fresca, eh?
Sí, com a molt... L'endemà al matí duraria, eh? O sigui, no hauria de ser... Ui, no ens l'hem acabat a la brossa. Abans de llançar qualsevol cosa, oloreu i tasteu-ho.
Sempre.
Sempre. De vegades et sorprenen. No, això fa una setmana que està... Oloreu? Jo què sé, saps? Imagina't que ho has envasat bé i no s'ha...
I si olora bé, tasta.
Tasta-ho. Si no pica, no té mals gustos, no té això... A veure, amb un bistec, amb un peix, amb un... O sigui, sentit comú, si us plau, també.
Sempre, sempre.
Sempre.
Acabem amb unes braves.
Sí, amb unes braves.
Però m'has dit... Unes bones braves.
Unes bones braves.
Perquè, clar, hi ha braves i braves.
Aquesta és una recepta que... Bueno, tenim un amic a Madrid i quan venia aquí sempre es queixava de les nostres braves. I parlant un dia li vaig dir, Guille, dona'ns la recepta. No em diguis que les meves braves estan dolentes, dona'm la teva.
Compartim, no?
Compartim. I em va donar la que a casa seva fan. Ell no és cuiner, ell això, però bueno, a casa fan la salsa braves o la del restaurant. Ens va donar la recepta que a ell li agrada de braves. I primer de tot, les patates, ell, no sempre es fan així, cadascú això, però a ells els agradava molt tallar la patata, o sigui, perdó, sense pelar la patata, bullir-la sencera, uns 30-40 minuts, però allò que encara no està cuita, que claves el ganivet i dius, ei, al mig encara està una mica dur, llavors treure-la, pelar-la i trossejar-la a tacos de brava. I llavors aquí fregir-la. Per què la bull abans? Perquè així absorbeix menys oli. No queda tan greixosa i simplement és tova per fora, tova per dintre, cruixent, fregida per fora, sense ser oliosa.
Aquest és el truc.
Aquest és un dels trucs de la patata.
Sí, sí.
Però on hi ha realment la clau és la salsa. Llavors, la salsa és molt fàcil. És ceba i all ben picat, petitonet, i a sofregir. Però aquell sofregit que es desfà, que queda marronós...
Caramelitzat, pràcticament.
Sense arribar a caramelitzar, o sigui, és més, la volem putxar, no volem el gust dolç, però que vagi fent, que vagi fent, que vagi fent allò, un bon sofregir.
Potser hem d'anar afegint aigua, potser...
Una miqueta, però sense... O sigui, val més tindre la tapada, la paella, que vagi fent, sense que se'ns bulli, però un bon sofregit. I llavors, quan tenim el sofregit de ceba i all fet, se li afegeix pebre vermell i pebre vermell dolç i pebre vermell picant. Aquí sí, se li vol afegir una mica de fumat perquè ens agrada el gust. Ens agrada molt picant i li volem afegir més picant. Aquí es va jugant amb la regulació del gust de la salsa. El pebre vermell s'ha de coure, però no s'ha de coure més de 20 segons. O sigui, és que es torri una
vist
miqueta.
No vist.
Vist i no vist, però que es torri sense cremar-se. I li afegeix farina, unes cullerades de farina.
Quina farina?
Farina blanca. Li afegeix una o un parell de cullerades de farina blanca, també depèn del volum de la ceba, eh? Ben barrejat, i llavors, el que a mi més em va sorprendre, caldo de carn.
Caldo de carn?
Sí.
A les braves?
A la salsa. Llavors, amb la farina farà una espècie, no és ben bé una beixamel, o sigui que ningú s'imagina una beixamel perquè no serà ni molt menys greixós perquè no hi ha mantega, no hi ha llet, però vindrà a fer aquell punt d'espessor de la beixamel. Llavors tindràs una salsa espessa, picant o no, depèn del gust que li hagis ficat, i vermellosa pel pebre. No porta tomàquet, no porta ketchup, no porta concentrats estranys, és ceba, all, pebre vermell, farina i caldo de carn.
I el truc final, caldo de carn.
Caldo de carn. Òbviament, si les vols fer vegetariana, se li pot fer caldo vegetal, eh? Però el gust canviarà. O sigui, el caldo de carn, quan més... Ella em deia, diu, normalment fem el caldo al cocido, allò, vinga, el...
Contundent.
El contundent, però perquè al final també li dones molta potència a la salsa de les braves.
I aquí què? Afegiríem d'escudella?
Jo normalment li faig caldo... Clar, a casa fem el caldo nosaltres i li fico un dels caldos on li he ficat un os de pernil, on li he fet més enllà d'una carcassa de pollastre, dels que tenen algun...
Més contundents.
O si anéssim al supermercat, el caldo de carn, o sigui, el de pollastre i el de carn, doncs sí. Referíem al de carn.
O hi ha també el de cocido casero...
També, de vegades aquí mirem una mica també els ingredients que porten, perquè de vegades allò, un de carn que porta menys coses ens quadra més que el de cocido. Però tasteu.
Quan fem aquestes braves? Amb temps? Necessiten reposar?
Bullir-les les podeu bullir amb temps, o sigui, no passa res. De fet, fredes de nevera es fregiran millor, no es desfaran. Però fregir-les, com tots els fregits, fets i menjats, perquè si no s'estoven. I la salsa aguanta. O sigui, la salsa al final és una salsa que no té grans riscos aparents. O sigui, també la podeu fer al matí, que durarà.
Doncs res, aquest agost sortirem a sopar a la fresca, quedarem amb amics, amb família i provarem aquests tastets que ens ha portat avui l'Èlia Vidal. Gràcies i bona setmana.
Igualment.